Són les 11. El 8 d'abril li queda una hora i el Catalunya Nit també.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Una hora en què entrarem en la notícia més important ara mateix, i és que Israel ha aprofitat la treva a l'Iran per castigar tan fort com ha pogut al Líban. Més de 250 víctimes mortals i centenars de ferits, segons les autoritats locals. De seguida connectarem amb Beirut, amb la nostra col·laboradora, amb l'Andrea López Tomàs, i conversarem també amb Antoni Segura, expert en l'Orient Mitjà. I també passarem per l'Àfrica. Molta atenció a la història que ens explicarà l'Èlia Borràs i en el conflicte de l'estret d'Hormuz. La repercussió en els preus dels carburants ha estat clara i sembla una lluita en part també pel control del petroli. Ella ens explicarà una de les conseqüències de la guerra del Sudan. S'hi produeix entre el 70 i el 80% de la producció mundial de goma aràbiga, un element molt més present en el nostre dia a dia del que ens pensem. I tot això també té relació amb la guerra. No us ho perdeu. La justícia italiana ha obligat Netflix a tornar diners als seus clients perquè considera il·legals els increments en les subscripcions entre els anys 2017 i 2024. I ens preguntarem si això també podria passar aquí. Facua està estudiant si presenta una demanda en nom dels consumidors contra la poderosa plataforma de contingut audiovisual. I com sempre tenim un oient misteriós amb qui conversarem al final del Catalunya Nit. És un expert en música catalana, en la consolidada i ja molt popular, però també en tot allò que sona nou. Ja sabeu de qui parlo? Efectivament, era pista clara. Avui ens acompanya Lluís Gendrau, editor de la revista Underrock i presentador a ICAT del Sona Nou. Som-hi, que tenim més de 57 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada el que fem és escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 8 d'abril. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
Pels altaveus, proclames permanents contra Israel i Amèrica, com les que sentíem, demanant unitat, també. I als micròfons de Catalunya Ràdio, algun matís més, com el de Lalí, acompanyat de dona i fill.
Esclar que ens sentim guanyadors, però encara no celebrem la victòria pel dol que tenim pel nostre líder. No confiem ni en Israel ni en els Estats Units. No som optimistes amb l'alto el foc. Els nostres coratjosos militars estan amb l'arma llesta i esperant l'ordre del líder.
Encara tenim objectius per assolir i els aconseguirem o bé mitjançant un acord o bé reprenent la lluita. Perquè estem preparats per tornar a lluitar. Tenim el dit al gallet.
Avui hem vist un augment de trànsit a l'estret i reiteraré l'expectativa del president i exigiré que l'estret d'Hormuz es reobri immediatament, ràpidament i amb seguretat. Aquesta és la seva expectativa i se li ha transmès en privat que això és el que està passant i que aquests informes públics són falsos.
La resposta d'Israel ha estat massa dura. Demanem el final de les operacions al Líban i subratllem la importància de la sobirania del Líban i de la seva integritat territorial.
Integrity. si estas caídas de los precios de los mercados internacionales también se trasladan a una caída en las estaciones de servicio para nuestros consumidores. Podemos ver ambas situaciones, en la subida, pero también en la bajada, esta traslación.
El mes de mayo vamos a aprobar en Consejo de Ministros y vamos a remitir al Parlamento el proyecto de ley orgánica de protección civil del derecho al honor. No se podrá prestar consentimiento para estar en redes sociales por debajo de los 16 años. No se podrá utilizar la inteligencia artificial con fines publicitarios o comerciales utilizando la voz o la imagen de cualquier persona que no lo haya autorizado.
Yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado.
El proceso estándar o el normal, el que yo seguía en estos, siempre es, si recibía un currículum, lo enviaba a Recursos Humanos de Renfe para que valorasen si nos podía ser útil. Y en este caso debía hacer lo mismo.
Vamos, yo no me arriesgaría a meterme en el ChatGPT. ¿Para qué? Si tengo una herramienta, sinceramente, creo que es fabulosa. Nuestra herramienta de renta web es lo suficientemente válida, lo suficientemente bien hecha, como para que no tengamos que acudir a otras herramientas, a otros mecanismos.
Això és un detector de fums que farem que sigui obligatori instal·lar a tots els habitatges de nova construcció a la ciutat de Barcelona i que nosaltres instal·larem ja els més de 12.000 pisos de protecció oficial que té la ciutat.
Molts estudis anteriors han vist que poblacions sanes de ratpenats estan directament relacionades amb boscos madurs i ben conservats, no? Prats on no s'ha tirat pesticides, a zones on les aigües no estan contaminades. La presència d'aquests animals sempre han d'estar donant la informació de que l'ecosistema està ben cuidat.
Final del partit. El Barça ha perdut l'anada dels quarts de final de la Champions davant l'Atlètic de Madrid per 0-2. Gols de Julián Álvarez a la primera meitat, transformant una falta directa, i de Charlotte, que és un especialista en fer-li gols al Barça, al 24 de la segona. Un resultat molt dolent, no ens podem enganyar, en l'anada d'un partit que jugava a casa i que ara es traslladarà al Metropolitano.
Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
Són les 11:08, doncs a una de les protagonistes del dia encara no li han sentit la veu, però segurament ho podrem fer ara. És l'argentina Samantha Schweblin, que ha guanyat el Premi AENA, és el primer, que la primera edició de narrativa a obra publicada, dotat amb 1 milió d'euros. La guanyadora ha agraït aquest guardó apel·lant a la força de la literatura en els moments difícils que viu el món. Ho ha seguit des del Museu Marítim de Barcelona, la Montse Camps. Bona nit, Montse.
L'argentina Samantha Schweblin ha estat premiada, doncs, per El Buen Mal, un recull de contes amb personatges vulnerables que es troben en un punt de no retorn i on assetgen els monstres de la vida quotidiana. Es premia una autora d'obra reconeguda internacionalment, guanyadora, per exemple, del National Book Award i finalista del Booker Prize 3 vegades. En el seu discurs d'agraïment ha fet una crida al poder curatiu de la literatura en uns moments tan difícils.
Lo que celebramos hoy de cara a un mundo quebrado y violentado por unos pocos es la contrafuerza, la conexión con los otros, la empatía, el sentido común. Parafraseando a la poeta polaca Wisława Szymborska, peor que ponerse a leer y a escribir en un momento como este sería no ponerse a leer y a escribir.
Un missatge molt similar al que ha fet el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el discurs que clausurà la gala.
El mundo vive momentos difíciles y oscuros. Pues hay que se vanaglorian de poder destruir una civilización entera en una noche. ¿Podemos hacer cosas? Pues sí, claro que podemos hacer cosas. Para empezar, más cultura. porque la cultura es más poderosa que el odio.
La guanyadora, doncs, s'endú 1 milió d'euros. És el premi més ben dotat del món, el premi literari, al costat del planeta, mentre que els altres 4 finalistes, que són Marcos, Giral Torrente, Héctor Abad, Facio Lince, Nona Fernández i Enrique Vilamates, rebran 30.000 euros. Un premi que s'ha atorgat en una gala al Museu Marítim de Barcelona, on hi han assistit, a més del president de la Generalitat, el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, i representants del món de la cultura.
Catalunya nit. Notícies sota la llum de la lluna.
Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
Amb Manel Elías i Agnès Marquès.
Hijo de la luna.
Catalunya Ràdio.
Les 11 i 11 minuts. Moment ara d'anar en directe fins a Beirut, perquè en ple alto el foc avui el govern d'Israel ha llançat, i sembla que precisament per això, perquè començava una treva, o com a mínim aquesta és la sensació que deixa el que ha passat avui, ha llançat al Líban l'atac més important en 6 setmanes. Ha causat 254 baixes mortals i centenars de ferits. Un episodi que demostra la fragilitat de la treva que confirmava fa gairebé 24 hores Donald Trump. Saludem la periodista freelance del Periódico a Beirut i col·laboradora del Catalunya Nit, l'Andrea López Tomàs. Andrea, bona nit.
Bona nit.
Andrea, aquestes xifres suposo que s'hauran de verificar, però en qualsevol cas són gruixudes. 254 morts, al voltant de 1.000 ferits en diversos punts del Líban. Quina és la situació a hores d'ara al país? Quin balanç es fa d'aquesta jornada?
Doncs ara mateix la situació segueix sent molt greu perquè aquests atacs, com tu bé deies, han sigut els més forts des de l'inici de la guerra en aquestes 6 setmanes, però fins i tot podríem dir que aquí a la capital, a Beirut, és el pitjor atac des de l'inici del conflicte, l'octubre del 2023. Només a Beirut, sense comptar els suburbis, han mort gairebé un centenar de persones i 742 persones han resultat ferides, perquè aquest atac ha tingut lloc al migdia, en el típic moment en què els pares i les mares van a buscar les seves filles a l'escola i sovint es troben probablement atrapades en el trànsit, no, de tornada cap a casa. Però en aquest cas Israel, a diferència d'en altres ocasions, no ha donat cap avís previ de que realitzarà aquests atacs, que a més d'haver tingut lloc en zones densament poblades com és els diferents barris de la capital, han estat en zones que estan fora de la influència de Hezbollah. A més, han estat molt seguits i en molts punts diferents alhora. Fins i tot el propi exèrcit israelià ha presumit d'haver fet un centenar d'atacs en menys minuts. Així que el balanç encara és d'hora per parlar de l'impacte que tindrà, no només en pèrdues humanes, sinó també en pèrdues materials.
Clar, aquí tenim per una banda l'Iran dient que si se segueix atacant el Líban, dona aquest alto el foc per trencat, però Donald Trump i la Casa Blanca dient al mateix moment que en l'acord que segons ell hi ha no hi figurava el Líban, que això és una cosa entre Netanyahu i el Líban. No sé si s'esperava ahir quan es va anunciar aquesta treva, un atac així, o si hi havia confiança en que potser la treva també acabaria afectant el Líban?
No, la població libanesa ja tenia bastant assumit que un cop hi hagués una treva amb l'Iran, això no implicaria que també hi hagués el Líban, perquè els líders israelians ja ho havien dit diverses vegades en aquestes 6 setmanes que l'ofensiva cap al Líban anava per una altra banda i que, per tant, no implicaria la fi a l'Iran, no implicaria la fi aquí al Líban. I des de primera hora del matí, el primer ministre Benjamin Netanyahu ja ha confirmat que el Líban no estava inclòs en l'alto el foc, tot i que Pakistan i Iran han defensat que sí. I i fins i tot Netanyahu ha volgut traduir en fets les seves pròpies paraules durant la nit i al matí. Abans d'aquests atacs tan brutals n'hi ha hagut d'altres molt letals, com el que hi ha hagut a una cafeteria al passeig marítim de Sidó, d'una ciutat a la costa del sud del Líban, que ha matat a 8 persones, i després al sud, a la localitat de Zrita, un atac ha matat a 10 persones. A més, molta gent, portada com per la il·lusió i la desesperació per les condicions de vida en les que estan vivint les persones desplaçades, perquè hi ha més de 1,1 milions de persones desplaçades ara mateix al Líban, han començat a emprendre el retorn cap als seus pobles, cap al sud i a l'est del Líban, motivades per aquesta il·lusió, no, de que potser per un cop també la violència s'aturaria al Líban. Però l'exèrcit libanès ha hagut de fins i tot bloquejar les carreteres per evitar que les persones puguin retornar a una zona que està sota bombardejos constants. Per tant, no hi havia aquesta sensació de que la treva hagués de passar, però tampoc hi havia la percepció de que Israel atacaria amb aquesta brutalitat. I algunes persones, per consolar-se d'alguna forma, s'han volgut aferrar al record de la jornada prèvia a l'entrada en vigor de l'alto el foc el novembre del 2024, perquè també durant aquell dia Israel va llançar una traca final contra diferents punts del país abans de donar pas a la treva. Però sí que en aquella ocasió els atacs van ser amb avís previ, la gent va poder abandonar les seves cases i, per tant, no van haver-hi tantes víctimes mortals.
Per tant, vist la dimensió del que ha passat avui, l'esperança seria que fos una traca final, és a dir, que demà això rebaixés, tot i que avui hem sentit Netanyahu i pel seu to no semblava que anés cap aquí. Ja veurem què passa, quina pot ser la reacció o quina pot ser la resposta des del Líban mateix, on tenim per una banda les autoritats del país, per l'altra Hezbollah. Què pot passar des del Líban? Pot respondre d'alguna manera?
Doncs el Líban té una capacitat limitada per respondre, i realment el futur és molt incert i és molt difícil preveure el que pot passar. Ara mateix els bombardejos continuen. Fa molt poc, abans de connectar amb vosaltres, la capital ha tornat a tremolar amb un bombardeig que després hem sabut que ha estat als suburbis del sud de Beirut, però també perquè entengueu la magnitud dels atacs que està llançant Israel. Jo ara mateix em trobo a uns 5 quilòmetres d'on ha tingut lloc aquest bombardeig, i les portes de casa meva han tremolat, no? Vull dir, són atacs amb molta potència, amb molta violència, i també hi ha el temor de que si ara deixen de caure les bombes sobre l'Iran, aquests efectius i aquesta munició s'utilitzi pel Líban, no? Perquè ja no haurà de dividir-se l'exèrcit israelí entre dos guerres, per dir-ho així. Fins i tot aquesta nit l'exèrcit israelí també ha enviat un altre missatge molt clar bombardejant l'últim pont sobre el riu Litani que connectava el sud del Líban amb el nord. I les autoritats libaneses, en paraules del president Josep Aoun, segueixen insistint en oferir a Israel la possibilitat de negociar directament la treva, però el govern israelià ni tan sols li ha respost. I per una altra banda, com tu bé deies, tenim a Hezbollah, no?, que aquesta mateixa nit ha publicat un comunicat en el que defensa que aquests atacs el que fan és confirmar el seu dret natural i legal a resistir l'ocupació i respondre a l'agressió d'Israel, i dient que d'alguna forma també enforteixen la seva determinació per contenir l'enemic. És veritat que quan s'ha anunciat la treva amb l'Iran aquesta matinada, Hezbollah ha tingut els seus atacs contra el nord d'Israel, però davant d'aquesta violència constant, renovada i constantment escalant per part d'Israel, probablement tornaran a respondre.
Doncs tant de bo que les pròximes hores siguin més tranquil·les. Andrea López Tomàs, moltíssimes gràcies. Bona nit.
Moltes gràcies. Fins aviat.
Doncs després d'aquesta connexió sobre el terreny amb l'Andrea, volem posar-hi ara l'anàlisi d'Antoni Segura, que és catedràtic emèric d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i investigador sènior del CIDOB. El truquem en nits com aquesta. Antoni Segura, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, no sé com qualificaries aquesta onada d'atacs que hi ha hagut avui al Líban, perquè les xifres són terribles, eh?
Sí, les xifres són terribles. Probablement és l'atac més greu que ha fet Israel al Líban, si més no en les últimes setmanes, sense avisar, com deia l'Andrea ara amb la, amb la, amb la d'això que amb la connexió que heu fet, perdó. I ho interpreto com un cop de puny de Netanyahu damunt de la taula. Un cop de puny perquè no està d'acord, evidentment, amb la treva, no està d'acord amb acabar la guerra, i és una mena de manifestar la seva oposició al que en aquests moments sembla que està a punt de fer Trump. Que és, si heu vist l'entrevista, vaja, la conferència de premsa, la roda de premsa que ha fet la portaveu de la Casa Blanca, pràcticament semblava que és que anava a anunciar que la guerra havia acabat, perquè ha començat dient que tots els objectius s'havien complert, és a dir, que s'havia, amb la treva, s'havia reobert l'estret d'Hormuz, que ja no hi havia programa nuclear iranià, i que a més, doncs, com diu Trump, amb aquesta fal·làcia que de dir que, esclar, que ja el règim ha canviat perquè ja som uns altres, bueno, ha canviat de Khamenei a Khamenei, no? Perquè no és el pare, però és el fill. És a dir, el règim jo penso que està més qüestionat que mai gràcies, entre altres coses, o fonamentalment, a l'atac que ha sofert per part d'Israel i d'Estats Units, i Netanyahu necessita que la guerra continua. Okay. Si m'ho deixes dir molt ràpidament, et diria que avui es manifesta la contradicció dels diferents objectius que tenien Israel i Estats Units a l'hora de fer la guerra. Trump no tenia un objectiu clar. Suposo que li van vendre, es diu que Mossad doncs, havia, en fi, localitzat una reunió dels principals líders del règim dels ayatolàs, i d'alguna manera li van vendre que això era un cop segur, eliminar-los, i que això cauria, el règim cauria per si sol. I es podria apuntar a una victòria molt fàcil. Ho va fer. I ara es troba amb un carreró sense sortida. És a dir, ha entrat en una guerra de la qual no sap com sortir-ne en aquests moments. Perquè, és clar, fins i tot que siguin aquests els objectius, els que ha dit avui, que l'estret d'Hormuz torni a funcionar, i que no hi hagi la nuclear iranià, doncs això abans de la guerra ja s'havia aconseguit. És a dir, l'estret d'Hormuz funcionava correctament. El pla, l'acord nuclear del 2015, aconseguit per Barack Obama, i que és ell qui trenca, però que la Unió Europea va continuar encara un parell d'anys més, controlaven la producció d'urani enriquit d'Iran perquè no pogués fabricar la bomba. Per tant, aquí no hi ha cap victòria a cantar, diguem-ne, que és el que ha fet avui la portaveu de la Casa Blanca. En canvi, per Netanyahu, l'objectiu és un altre. Per Netanyahu, l'objectiu és acabar amb un possible competidor, un país important, un país militarment també poderós, i important, per tant, per Netanyahu acabar amb aquest país, no ja amb el règim dels ayatolàs, sinó amb la fortalesa d'aquest país, per controlar i ser ell l'hegemon, diguem-ne, dins de l'Orient Mitjà. I, evidentment, no pararà fins que no ho aconsegueixi. Col·lateralment té un altre tema. Si s'acaba la guerra, va a judici. Un judici que ja ha pogut anar posposant, judici per corrupció, té tres càrrecs pendents, que en el moment que deixi de ser primer ministre, doncs actuaran els tribunals. I aquest és el quid de la qüestió. És a dir, dos objectius diferents, molt allunyats l'un de l'altre, un Trump que en aquests moments té pressa per posar fi a aquesta guerra, perquè té problemes interns, perquè fins i tot el moviment MAGA, que era, diguem-ne, el més fidel, el que donava més suport, més que el Partit Republicà en general, doncs també se li està posant en contra.
Perquè se li complica molt explicar el que dies ara, no? Per què va entrar en aquesta guerra, que no és gens clar. I com deies tu, perquè avui hem seguit la portaveu de la Casa Blanca, sembla que exageren els beneficis del que estan fent moltíssim, i en canvi qui no els deixa celebrar és l'altra part, no? Iran, que diu, no, l'estret d'Hormuz, si seguim així, el tanquem, no? Vull dir que tenen més pressa per cantar victòria als Estats Units de Donald Trump que no pas, de moment, l'Iran, i no sé com t'ho imagines tu, qui li pot comprar el discurs dels seus mateixos seguidors a Donald Trump. És a dir, quan vulguis sortir d'aquí, si realment la victòria és tan pírrica com explicaves ara, dir ei, que no tenen potencial per fer armes nuclears ni per seguir amb el programa d'enriquiment d'urani i tornem a tenir l'estret d'Hormuz obert, qui a dintre dels Estats Units li pot comprar aquest discurs a Donald Trump com una victòria?
A veure, evidentment els seguidors més fanàtics o els seguidors més fidels segurament se'l compraran. El problema és que si no li compren això vol dir que continua la guerra i si hi ha una escalada encara serà més difícil de vendre el discurs, perquè s'han trobat o s'ha trobat Trump amb una sorpresa que probablement no s'esperava, que és la capacitat de resiliència del règim dels ayatolars. És a dir, no només no ha acabat amb els règims, jo fa poc ho deia en un article, és un règim que són com les ninetes russes, no? Que no obres una i te'n surt una altra. És a dir, això és el que ha passat, sí, han eliminat a molts líders, però és que n'han sortit ràpidament uns altres. A més, el poder està el comandament està descentralitzat, el de la Guàrdia Revolucionària, que és qui realment governa en aquests moments a l'Iran, i això ha equacionat el règim, i ha equacionat el règim que té una certa capacitat de resposta i ha fet dues coses des del seu punt de vista, encara que, evidentment, això provoca un daltabaix econòmic de conseqüències, en fi, previsibles, ha reaccionat amb dos elements molt intel·ligents des del seu punt de vista, com deia, no? Un és atacar els aliats d'Estats Units a la regió, que no tenen la capacitat defensiva que sí que té Israel i que sí que tenen els mateixos Estats Units, per descomptat, és a dir, el sistema Patriot o altres sistemes de detecció de míssils i de drons, i per tant aquí sí que estan fent forat, en el sentit de que països com Qatar, com Emirats, com Bahrein, com Kuwait, fins i tot com Aràbia Saudita, que també han tocat algunes de les infraestructures petroleres d'Aràbia Saudita, estan pressionant els Estats Units, i en què aquesta guerra, en fi, que no els hi va bé, que és un disbarat que acabarà amb les seves economies, que no poden treure el petroli. I l'altre element que també està fent Iran és utilitzar l'estret d'Hormuz. Clar que és fàcil de conquerir l'illa de Hart, aquesta que està enmig, però també qui ho farà, qui ho serà fer-ho i posar soldats allà, que llavors és l'altre discurs que Trump no podrà vendre mai, que és que comencin a arribar cadàvers de soldats americans cap als Estats Units. I tot el que sigui posar el que es diuen botes a terra, doncs vol dir sacs de plàstic amb soldats americans morts amb accions de combat. Perquè una cosa és bombardejar i l'altra cosa és enfrontar-se amb un exèrcit que no és el més poderós del món, ni molt ni menys, que és la Guàrdia Revolucionària, però que, evidentment, té molts efectius suficients com per causar problemes, fins i tot amb un exèrcit tan sofisticat com el d'Estats Units.
Clar, perquè una
terra,
de les...
evidentment.
Sí, sí, perquè una de les qüestions que deien al principi, i ara han deixat d'anomenar, parlo de la Casa Blanca, és aquesta insurrecció popular que deien que faria caure el règim i que de moment no s'ha produït. Per tant, això que explicaves del Mossad, ho llegíem també en un article al New York Times, sembla que d'alguna manera és Netanyahu qui va convèncer a Donald Trump que aquesta era una bona idea. Ara tenim Donald Trump, que has explicat molt bé, que sembla que té pressa per tancar-ho, però en canvi Netanyahu no. No sé si això pot obrir alguna escletxa entre Netanyahu i Donald Trump, el fet que l'hagi arrossegat aquest conflicte i que ara que Donald Trump el vol tancar, Netanyahu no li acaba de deixar de fer, perquè l'Iran diu que si segueixen aquests bombardejos al Líban, la treva queda trencada.
Efectivament. A veure, jo penso que públicament no ho expressaran, però crec que sí que ja hi ha un cert distanciament, perquè efectivament és el New York Times, amb un article bastant llarg, qui va posar en evidència que hi havia tota una maniobra del Mossad per convèncer a Trump de que era el moment oportú per acabar amb el règim dels ayatolars. Cosa que, d'altra banda, ho dic entre parèntesis de passades, clar, als Estats Units això sempre li ve de gust. Li ve de gust, vull dir, a la classe dirigent, perquè encara no han oblidat una mica el fet de del segrest de l'ambaixada de Teheran a l'any 79, que per als Estats Units realment va ser humiliant, perquè els van tenir retingut més de 400 dies, una operació de rescat va ser un fiasco, que va estavellar el desert iranià, i per tant, clar, una operació fàcil com aquesta per Trump doncs era un caramel, no? Diu, escolti'm, això en 4 dies s'acaba, el règim cau, el règim s'enfonsa sense els dirigents, però esclar, han oblidat que aquest règim, primer, té una capacitat de repressió molt forta, ningú s'atrevirà a sortir al carrer mentre les coses no estiguessin molt decantades, els que han sortit a protestar els mesos de desembre i gener es calculen en milers de morts els que la policia ha disparat a matar, i per tant això és la reacció que cal esperar d'un règim com aquest. En conseqüència, la gent no ha sortit. A mi em parlaven l'altre dia, vaja, directament una persona que havia sortit i que efectivament fins i tot havien fet una mena de, com aquí tenim el sistema aquest d'alertes meteorològiques, doncs havien rebut als mòbils una alerta dient que el que es manifestés doncs que, en fi, que podia morir, vaja, que simplement podia caure sota les bales de la policia. En conseqüència, era impensable aquesta història de que matant els principals dirigents el règim cauria. Això no és Venezuela, és un règim molt consolidat, un règim que és un règim assecable, em sembla, això ja ho vam parlar un dia, sí, no? Un règim impresentable de totes, misògin, assassí, criminal, tots els adjectius que vulguem. Però, esclar, és un règim que porta des de l'any 79, que ha tingut molt de temps per consolidar-se, que té tot un sector de la població que es calcula entre un 20 i un 30% que són supporters incondicionals, perquè els hi va amb això la seva pròpia subsistència, i en conseqüència que no el tombaran amb facilitat, que és el que està passant. I a més sap que té un recurs últim, que sí, pot perdre la guerra aèria per descomptat, el poden bombardejar, qui pateix és la població civil, però seguirà havent-hi una forta resistència en el moment que es posi peu a terra. Que aquesta és una ensenyança que les darreres guerres ja ens han mostrat. És a dir, jo sempre dic que les guerres actuals, les guerres del segle XXI, per entendre'ns, la confrontació militar convencional es guanya sempre aquell que té més capacitat de foc i qui controla l'espai aeri. I aquí no hi ha color. I això és el que va passar a l'Iraq, i això és el que va passar a Afganistan, i fins i tot, si anem molt més enrere, el que va passar en certa mesura també a Vietnam. El problema no està, per tant, amb la victòria militar. El problema està amb l'ocupació. I això tenim prou experiències. El mateix Iraq i el mateix Afganistan, Iraq acaba resultant gairebé un estat fallit. Afganistan han tornat els talibans després de 21 anys d'ocupació, que la pregunta és per què va servir aquesta guerra, per tornar a deixar el mateix règim que ja hi havia. I ha passat a Líbia. Líbia es va bombardejar, es va acabar en Gaddafi, però va resultar un estat fallit. En certa mesura va passar el mateix a Síria. I això és el perill, però és clar, si això passa a l'Iran, perquè estem parlant de països relativament petits, però és que a l'Iran estem parlant d'un país de gairebé 100 milions de persones, amb una extensió que és 3 vegades la de la península Ibèrica. Algú es m'imagina el terrible que pot ser un estat fallit o semifallit a l'Iran? Algú s'imagina el que va succeir ja a Iraq quan va quedar com un estat també trencat i fallit, que va donar pas al sorgiment d'estat islàmic, perquè potser ho estem oblidant, però va néixer a l'Iraq. Després es va expandir també a Síria, i els problemes que ens va portar a Europa, perquè aquí acabem rebent, són els que estem més a prop, que som els europeus, doncs tot això és el que jo penso que Trump i els seus assessors ni han calculat ni se'ls ha passat pel cap.
Sí,
i a Netanyahu, francament, els li dona el mateix, és a dir, té una obsessió no d'ara, fa 20 anys ja la tenia. No oblidem que que a finals dels 90 ell ja era primer ministre d'Israel. Després va haver-hi el període de Barak amb el laborisme, però després va tornar ell.
Sí, sí.
I és una obsessió que ja la tenia llavors. I, per tant, ell té un objectiu molt clar. El problema és que Trump ha anat en una guerra sense cap objectiu, o sense cap objectiu prou clar, esclar.
Sí, de moment sembla més la guerra de Netanyahu. Veurem com acaba tot plegat. T'agraïm moltíssim que ens hagis atès una nit més. Antoni Segura, que és catedràtic emèrit d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. Bona nit.
Bona nit, Manel. I gràcies,
gràcies
a vosaltres
a tu.
També. Vinga.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
Entendre és obrir els ulls.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Obrir la ment.
Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre. Catalunya Nit.
Passen 5 minuts de 11:45 i ara és un d'aquells moments, ho fem de tant en tant, ens submergim a l'Àfrica.
اسمعنا شدالا عزيز في كل لسان قبيلة ما بتفرق لا اختلاف الوان شمال جنوب شرق دارفور تعود كمان ارجع ربع وطن.
La setmana que ve farà 3 anys que va començar la guerra al Sudan i aquest que sentim és Bede Alzain, una cançó d'un cantant sudanès. La cançó parla d'un país que reneix després de la guerra i reclama una terra on viure en pau, cosa que encara és un miratge. Més de la meitat de la població viu en situació d'inseguretat alimentària, segons dades de les Nacions Unides. Mentrestant, però, la indústria alimentària mundial està alimentant la guerra i la raó és la goma aràbiga, un material imprescindible i ignorat, però que consumim cada dia. Això que explicarem ara us sorprendrà segur. En parlem amb l'Èlia Borràs, la nostra col·laboradora a l'Àfrica, avui des de Ouagadougou, sempre em costa molt de dir-ho, però és la capital de Burkina Faso. Èlia Borràs, bona nit.
Hola, Manel, bona nit.
A veure, digue-ho tu, com ho he de dir
bona
bé,
bona nit des de Ouagadougou.
Això, Ouagadougou, ara.
Perfecte,
mica,
ara sí.
Mica en mica.
Mica en mica.
Ara ho dèiem, 3 anys d'una guerra, d'aquesta se'n parla menys. Tu, Èlia, vas estar fa un any al Sudan del Sud per cobrir la crisi de persones refugiades des del Sudan. I ara podem sentir uns segons d'una entrevista que li vas fer a la Halima, que és una noia sudanesa refugiada al Sudan del Sud.
La meva vida a Sudan anava bé. Anava a l'escola i no hi havia cap problema. Jo anava a l'escola, però quan va començar el conflicte vam marxar per venir fins aquí.
Era una estudiant del Sudan que vas conèixer en un camp de refugiats.
Exacte, la vaig conèixer en una... Bueno, vivia en una barraca feta de troncs i lones de plàstic i quan ens vam trobar per primer cop estava amb els seus germans petits, que eren uns 6 o 7, i ella em deia això, que ella havia estudiat per ser mestra o estava estudiant i els hi feia ara classes als seus germans i als nens que tenia a prop.
Aquesta, per desgràcia, són les típiques històries que malauradament escoltem quan hi ha guerra, però avui ens parlaràs de tot plegat des d'un altre punt de vista. Per què hem de conèixer la goma aràbiga?
Doncs a mi m'interessa veure-ho des d'aquest punt de vista, com tu dius, Manel, perquè a vegades pensem que això, una guerra, ens pot quedar molt lluny, fins al moment en què dic, no, que la guerra del Sudan pot paralitzar la producció mundial de Coca-Cola. I és llavors quan de cop la gent para l'orella, no? Dius, ostres, què és això? I el primer cop que jo ho vaig veure aquest titular, va ser després de llegir un article del periodista Jaume Portell, que ho va publicar al diari Ara, i el va guanyar, doncs, el millor anàlisi als Premis Àfrica Mundi. A mi em va cridar també l'atenció i per això vull que en parlem.
Què és aquesta goma aràbica i per què serveix?
Doncs la goma aràbiga ve d'un tipus d'arbre, que són les acàcies, de dos tipus d'acàcia en concret, i no té gust, no té cap olor, és com una mena de cristall, i que A vegades, doncs, a les etiquetes ho podem trobar amb el nom de E414 o en anglès Arabic Gum. I és un estabilitzant i un espessant natural que trobem això, doncs, a la Coca-Cola, al pintallavis, fins i tot també el... és el que dona la cremositat dels iogurts, medicaments, pastilles, càpsules, fins i tot colors acrílics o adhesius. Vull dir que és un material, no?, que trobem a molts productes del nostre dia a dia.
Clar, molta gent de la que està, que ens està escoltant potser ara mateix en porta a sobre en alguna forma...
Segurament.
En alguna forma o altra. I per què la producció d'aquest producte podria estar alimentant la guerra, dius?
Doncs, clar, té un lligam directe perquè el 70 i el 80% de la producció mundial de goma aràbiga prové del Sudan. I en concret de les regions de Kordofan, Darfur i l'oest del Sudan. Llavors, no és d'estranyar, doncs, que actualment el principal front de guerra sigui el Kordofan, que és una regió del centre del país, és una regió immensa, que la regió del Darfur ja estigui en mans de les forces paramilitars, les forces de suport ràpid, i com podeu imaginar, doncs, es segueix comerciant amb aquest producte perquè el necessitem, doncs, en el nostre dia a dia, encara que no en siguem conscients.
Clar, treure'l enmig de la guerra, per això, deu ser complicat.
Clar, abans Sudan transformava una part d'aquesta goma aràbiga, però ara en surt amb cru, no? Llavors, pensa que Sudan és un estat en guerra ja des de fa 3 anys, hi ha constants talls d'electricitat, les indústries estan sota control de l'exèrcit, ho han quedat malmeses, i això, els boscos estan sota control dels paramilitars. Llavors, sí que hi havia abans, o encara hi ha petits productors, no, que comerciaven amb la goma aràbiga i encara ho segueixen fent i que sortien amb camions, no? O sigui, el que produïen ho traien amb camions cap a Líbia, Txad, o travessaven el país fins a Port Sudan, que dona al Mar Roig, però clar, les carreteres ara mateix són impracticables i és fins i tot difícil d'aconseguir gasolina. Pensa que al Sudan, fins i tot els convois humanitaris estan tenint problemes, no, per subministrar aliments, que és el més bàsic a la població.
Clar, tampoc es deu poder saber si la goma, diguéssim, segueix el circuit legal, comercial, habitual, o bé si és contraban.
Clar, de fet, hi ha com un passaport que es diu free conflict, no?, que és com lliure de conflicte, però això que no se sap, vull dir que les empreses no saben si aquesta goma aràbica ve de contraband i per circuits il·legals, i llavors el que diuen experts és que es barreja sobretot amb la producció de països veïns i així queda exempta, no?, de qualsevol relació que pugui tenir amb els paramilitars o l'exèrcit. És la manera que troben, però pensa que és un material tan indispensable, sobretot per la indústria alimentària, que quan Washington va imposar sancions al Sudan a la dècada dels 90 i els 2000, aquesta resina cristal·litzada de la que parlem va rebre un tracte preferent.
Clar. Actualment, sí. Qui està comprant aquesta goma aràbiga?
Doncs, sobretot, hi ha una empresa que és francesa que controla el 40% del comerç mundial de la goma aràbiga. Pensa que, clar, Sudan és productor, diguem-ne, ho ven en cru, i és aquesta empresa francesa que ho transforma, no?, perquè entra dins la indústria alimentària. I avui just llegia en un reportatge d'Al Jazeera, no?, que havien, aquesta empresa que es diu Nexira havia declarat que sí que intenten fer un track, no?, de fer un seguiment d'on ve aquesta goma, però que bueno, com ja he dit, els experts diuen que és impossible perquè s'acaba barrejant, doncs, amb el mateix producte, no?, però produït en altres països del voltant.
Cada vegada que connectem amb l'Èlia Borràs ens interessa molt el que ens explica i, a més, ens acaba sorprenent. Avui no ens imaginàvem que, parlant de la guerra del Sudan, acabaríem parlant d'aquesta cola aràbiga. Moltíssimes gràcies, Èlia. Bona nit i fins ben aviat.
Moltes gràcies. Fins aviat. Gràcies.
Dos minuts per arribar a 3:15. Aquest és el so de la rotativa. Imprinsa, Sant Fruitós del Bages. Avui, controlant que tot arribi com ha d'anar i passi per on ha de passar, i tenim la Lídia. Lídia Tellez, bona nit.
Hola, bona nit, Manel.
T'han arribat ja les portades o què?
Només la de l'Ara tinc.
Què diu l'Ara?
Doncs mira, per una banda tenim alto el foc precari sense el Líban. Tant els Estats Units com l'Iran es proclamen guanyadors i es reuniran dissabte a Islamabad per continuar negociant. Per altra banda, Israel redobla els atacs a Beirut. I la foto de portada és una imatge d'un home enmig de les destrosses i el caos després d'un atac en Beirut. Uh-huh. Una altra de les notícies, la via d'Aldamuz es va trencar 22 hores abans de l'accident, però l'alerta d'Adif no es va activar. I una altra notícia, una vermella que capgira del tot l'eliminatòria. La foto d'aquesta notícia es veu a l'àrbitre ensenyant la vermella al jugador Kurbasi, amb el 0-2 que han acabat. I després una altra notícia, arrenca les obres del futur hub de recerca biomèdica de frontera a Catalunya. I ja està, fins doncs, aquí, perquè la portada no la tenim encara.
Doncs fins aquí, de vegades... Sí, de vegades quan hi ha futbol les coses van més tard a les redaccions i això us afecta a vosaltres també.
Sí, també.
Moltíssimes gràcies, que acabi d'anar bé la jornada, Lídia.
Bona nit, fins demà.
Potser sí que ens han arribat més portades aquí a la redacció nostra. Marc Güell.
Bona nit, sí, però no totes, eh? Per exemple, encara ens falta la Vanguardia. Sí que tenim la portada del País, obre amb una imatge d'un edifici de Beirut completament destruït en un dels atacs que hi ha hagut aquestes últimes hores, i ho titulen d'aquesta manera, l'alto al foc s'esquerda. I també destaquen que Israel llança la major onada de bombardejos sobre el Líban. I també en aquesta portada una notícia d'aquest vespre que també hem explicat, Samantha Schwemblin guanya el milió del Premi AN de narrativa. I acabem el Punt Avui, que també es fa ressò d'una polèmica de la qual també parlàvem ahir en aquest programa, del Guernica a les obres de Sixena.
Molt bé, doncs això és el que trobarem demà si busquem els diaris i si posem Catalunya Ràdio 3Cat Info. Marta Prat, bona nit.
Doncs mira, un dia més parlant d'aquesta treva tan incerta, tan feble, i aviam què passa. Demà tenim el secretari general de l'OTAN que continuarà a Washington i fa una roda de premsa, i suposo que haurà tingut ocasió de parlar amb el president Trump sobre aquesta qüestió. També estarem pendents de la reunió de primavera del Fons Monetari Internacional, que se celebra també a Washington. I aquí és on es posen més o menys negre sobre blanc les previsions per l'economia global, on s'indica als governs quines són més o menys les polítiques a seguir perquè l'economia funcioni bé. En fi, suposo que estaran molt alterades pel context bèl·lic. Al marge d'això, aquí a Catalunya, demà hi ha prevista una visita d'obres del ministre de Transports, Òscar Puente, que, si recordeu, durant la crisi de Rodalies el mes de gener no va venir, sinó que va enviar el secretari d'Estat. Ara ve i té previst demà, després d'una esmorzar de treball amb el president de la Generalitat, doncs anar sobre el terreny i visitar 4 o 5 punts on s'han fet treballs, feines de millora. I a nivell polític, doncs, demà segurament el protagonisme el tindran dues persones, Gabriel Rufián i Irene Montero, que fan un acte polític conjunt a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, per presentar aquest front comú d'esquerres que voldrien tirar endavant per fer front a l'ultradreta a les pròximes eleccions espanyoles.
Molt bé, això serà la tarda, per tant, aquí explicarem a veure què és el més destacat del que hagin dit.
Exacte.
Marta i Marc, gràcies.
Bona nit.
És l'hora màgica, 12 minuts, i les 12, 12 minuts, i la mitjanit, 12 minuts, i se'ns acaba el dia. I ho farem conversant amb qui ha estat avui el nostre oient misteriós, que quan anava a la facultat comprava una revista que es feia a Euskadi i que es deia El Tubo. Diu que allà hi va veure un article en castellà sobre rock català i va pensar que allò era el món al revés. Podríem dir que aquesta va ser la llavor de tot plegat. Anys més tard, el nostre oient misteriós va vendre la seva pròpia revista en una parada de Sant Jordi, coincidint amb Sang Traït i Lluís Llach al Parc de la Ciutadella. Va ser un èxit. D'això ja fa més de 33 anys i des de llavors la corba sempre ha estat ascendent. El nostre oient misteriós d'avui és Lluís Gendrau. Bona nit.
Molt bona nit, Manel.
És l'editor de la revista musical Underrock, company també del Sona Nou aquí a ICAT. Ara de seguida parlarem de música i d'altres coses, però d'entrada la pregunta obligada que fem a aquesta hora a tothom qui ocupa el lloc que ocupes tu avui. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
Home, sempre sabent escoltant la ràdio. I mira, hi ha una cosa conjuntural, que és que m'ha tocat escoltar el Catalunya Nit per una orella i per l'altre el partit del Barça.
Ah, clar, ostres.
I he après a escoltar la ràdio allò amb dos canals diferents.
Clar, ets futbolero, no?
Sí, avui mal dia per això, per ser futbolero. Però fixa't, és que m'ha recordat una història d'aquell pianista català i universal que era el Tieto Montoliu,
sí,
que també era un gran culer. Ell era un pianista sec que s'explica que quan tenia un concert i aquella nit jugava al Barça, ell tocava en directe amb uns auriculars connectats a un transistor.
Ostres.
I quan el Barça marcava un gol, ell cantava en directe a la sala el gol i, per tant, compartia la música i la passió pel futbol amb el músic. I m'ha semblat que feia una mica aquest paper de
Tete Montoliu. Ostres, quina capacitat el Tete, si realment aconseguia fer això i que el concert estigués bé. Avui, per tant, arribaven notícies dures, diguem, difícils per les dues orelles, eh?
Sí,
nosaltres hem explicat algunes notícies no gaire agradables i el Barça avui tampoc t'ha acabat d'animar. Però vaja, anem a la música, que sí, és sempre un bon refugi.
Deixa'm dir només, sí, tres coses. Jo crec que avui heu explicat tres coses que a mi m'han semblat molt interessants.
Sí.
Una, que és la presència dels ratpenats, que són, quan n'hi ha, és una bona notícia per la biodiversitat, d'alta qualitat. Això m'ha semblat molt interessant. L'altre, quan heu fet referència al cau Sant Roque, que el dimoni té mil formes i mil sons,
sí,
m'ha semblat també molt il·lustratiu. I evidentment, la història que has explicat de la goma aràbiga i la importància i la presència a tants i tants productes, doncs també ha estat una sorpresa i una manera també d'aprendre a través de la ràdio.
I tant, el dimoni que té mil formes i que també és protagonista de cançons, per exemple, del Rolling i molts d'altres. Tu sempre has escoltat música o què?
Home, sempre, mira, a casa, saps què passava? Que no teníem tele i escoltava la ràdio des de petit, i a la nit em posava la ràdio i escoltava aquests programes mítics de ràdio a la matinada, i per tant, aquesta connexió de música i ràdio sempre l'he tinguda, i per tant, doncs, això em va portar, doncs, també a rebuscar la música del país i a saber quins eren els nostres antecedents, cap on veníem, on anàvem i quina era la banda sonora que explicava la nostra història a través de la música.
Ara ho resumíem molt, hem anat 33 anys enrere, però explica'ns-ho tu, què et porta a dir hem de fer una revista i d'on surt el nom, que està molt ben trobat també?
Doncs mira, de fet, us ho explicat bé, eh? Va ser estudiant a la Facultat de Periodisme, ja la ràdio i la música eren dues passions i, per tant, doncs vam pensar que si en aquest país hi havia música, era els anys 90, hi havia hagut el concert del Palau Sant Jordi, tothom deia que el rock català ja s'havia mort després d'aquell concert del Palau Sant Jordi, que era un punt d'inflexió, i nosaltres vam dir, no, al contrari, és un moment per explicar que hi ha una escena, que hi ha gent que escolta música en català, que hi ha molts artistes que fan música en català i, per tant, crear un mitjà de comunicació, una revista musical, ens va semblar absolutament adient. I així vam començar, amb una colla d'amics que ens agradava la música, que ens agradava anar a concerts, que ens agradava el periodisme, i la suma de tot plegat, doncs, també era una manera d'explicar-nos, no?, com a país.
Clar, i el nom, Enderroc, a qui se li va acudir?
Ah, sí.
Com?
El nom, doncs mira, vam fer una llista de noms i vam anar a una escola a prop d'on teníem la redacció, la sortida de l'institut, i els hi fèiem apuntar als nanos quins noms els hi agradaven, i crec que van quedar finalistes Catalunya Rock, una cosa així, i Enderroc. I ens va semblar prou contundent per un nom d'una revista de música, i mira, va sortir així, d'una llista, i el va votar per votació popular.
Clar, no, és un molt bon nom, teníeu el bon nom, sabíeu de què volíeu parlar, però vaja, no sé si us ho imaginàveu que resistiríeu i en bona forma més de 30 anys, perquè Déu-n'hi-do. De temes no us en deuen pas faltar.
No, de fet, sempre hem pensat que el que havíem de fer era explicar la música a través de qualsevol format. La revista és un format, però l'Enderroc va més enllà d'una revista. Hem intentat al llarg d'aquests 30 anys explicar la música de qualsevol, amb qualsevol format, i per tant, una era escrivint a la revista, però també fent ràdio, també fent documentals, muntant concursos com el Sona Nou, fent documentals que s'han emès per televisió, muntant concerts, editant discos, editant llibres. Acabem també d'engegar una editora de llibres, i per tant, entenem que la música la podem explicar de mil maneres diferents. I aquesta ha estat una mica la clau, perquè la música ens porta a qualsevol racó, ens permet explicar qualsevol cosa que ens passa, els humans des de històries d'amor fins a de reivindicació, fins a emoció o fins a descripció, i per tant, doncs, aquest element pot arribar a la gent de qualsevol manera. De fet, fixa't, jo penso que sense música no es podria fer ràdio, i sense ràdio la música no tindria altaveus, i per tant són dos esperits ben units en aquest cas.
Clar. El nom Enderrock suposo que és que jugàveu molt amb la música rock, però aquí entra actualment de tot. En quin moment diries que està la música catalana ara mateix?
Doncs bé, ja sé que sóc una mica, en aquest sentit, optimista per explicar que estem en un dels millors moments. Hi ha una producció molt gran de música en català. Penso que en català es pot fer música moderna i contemporània, sense complexos, connectat amb el públic més jove. Hi ha una dada que és curiosa, i n'heu parlat al programa més d'una vegada, que l'ús habitual de la llengua en els últims 5 anys ha caigut en picat a Catalunya, que no és majoritari ni a Girona, ni a l'àrea de Barcelona. Algunes dades que s'han anat dient, doncs, en canvi, la producció de música en català en aquests últims 5 anys s'ha doblat. Hi ha hagut un augment del 90% d'augment de música en català, i per tant, mentre l'ús del català entre els joves ha davallat a mínims històrics, la meitat dels parlants, que fa 10 anys, són dades que es feien públiques fa uns dies, doncs l'escolta de música en català, a plataformes, a la ràdio, per exemple, des del 2014 ha augmentat un 45% entre la població catalana. L'assistència a concerts i festivals en català també ha crescut ben bé en aquests últims anys, aquests últims 10 anys, fins un 42%. S'han guanyat 2,5 milions d'oients per la música en català, i per tant vol dir que hem incorporat al mercat musical, mira, les dades que teníem i que havíem analitzat eren 830.000 espectadors, i la majoria joves i adolescents. Per tant, jo crec que la música en català gaudeix d'una salut d'aquelles de ferro. És veritat que encara hauríem de créixer molt més, hi hauria d'haver molta més implantació, s'hauria de fer servir la música en molts més espais, però és un dels àmbits, és un que creix i que té una forta implantació.
Ja ens va bé que acabem també amb optimisme, que ens ve pels ratpenats que hem explicat, però també per la música, com amb coses que deies, i ara estic pensant que ratpenat, aquí vam fer una cosa molt xula amb un grup que es diu Ratpenat, de música...
Una banda de punk.
Exacte, sí, heavy, exacte. Molt bé, o sigui que m'ha anat bé per lligar-ho. T'atreviries a fer alguna recomanació, alguna cosa que hagis escoltat darrerament que valgui la pena, que n'hi ha moltes, però alguna que diguis, poseu-vos
doncs
això.
Una de les coses més divertides que ens passa és a través del Sona Nou, aquest programa que fem sí. aquí a Catalunya Ràdio i ECAT.
De 9 a 10, qual... ja fem una mica de promo, de 9 a 10 els dissabtes, i en festius també us podem escoltar, eh?
Exacte. Doncs aquí, clar, hem descobert moltíssims artistes del país. Fa 26 anys que fem el concurs, juntament amb la ràdio i TV3, i aquí hem descobert Toques Grasses, els Tiets, els Figaflaues, els Manel, els Amics de les Arts, la Maria Jaume, el Joan Dausà, i per tant, jo crec que val la pena, mira, fins al 3 de maig està oberta la convocatòria d'aquest any, i per tant jo crec que una de les coses més apassionants és que cada dia podem descobrir nous artistes, i cal tenir sempre les orelles obertes per saber què passa. Cada 6 o 7 anys canvia l'escena musical, els nous artistes maten els pares i per tant es reinventa l'escena musical, i això és molt interessant de veure com evoluciona.
Aquí al Catalunya Nit tenim un ritual que és de dilluns a divendres, tanquem el dia sempre amb l'última cançó que escoltarem avui. Fa pocs dies teníem a Xerim Aristé, que ens hagués anat molt bé, que ha fet un disc fantàstic, però avui això sonarà en anglès. Avui ha anat així. A veure si t'agrada, va.
Això sempre és bonic que hi hagi música.
Exacte. A veure si t'agrada. Perquè cada setmana pensem, i si se'ns acaben les bones cançons, però sempre n'acabem trobant entre les novetats que apareixen. Aquesta és força recent, el nou disc de James Blake es diu Make Something Up, inventa alguna cosa. I aquest és el coixí musical que tindrà avui el Lluís Gendrau, el director d'Endarrock i al capdavant també del programa Sona Nou d'ICAT FM, per dir-nos a tots plegats bona nit. Així que, Lluís Gendrau, moltíssimes gràcies per ser avui el nostre oient misteriós. El micròfon és teu.
Doncs mira, és un plaer dir que esteu escoltant la Ràdio Nacional de Catalunya just en el moment d'arribar a la mitjanit, el moment en què s'acaba el dia i comencen les hores petites i les grans cançons. Aquesta serà la darrera veu i la darrera cançó que molts escoltareu abans d'anar a dormir, quan la música envaeix els somnis i la ràdio es torna la gran companya per convidar-nos a descobrir la màgia de les millors cançons de la nostra vida, per emocionar-nos amb vells himnes, per conèixer com sonen les noves generacions. La música és imprescindible. Seria bo utilitzar-la com a prioritat amb els artistes, com a vehicle de promoció i d'integració a les escoles, als mitjans públics i privats de ràdio, a la televisió, als films musicals...